La caravana. 29 minuts que passen de les 11 del matí.
Todos se han dado cuenta, ¿sabes? Nadie ha pensado que bajo aquel traje oscuro pudiera haber un asesino, ni siquiera una víctima. En cambio tú, Lorena, tan leída. ¿Y quién piensas que soy en mi novela? ¿El asesino o la víctima? Si me lo preguntaras, si te atrevieras a preguntármelo, te diría ni uno ni otro, Lorena, ni asesino ni víctima. En todo caso, podría ser la mala.
Això que hem escoltat és el tall de l'obra El lector por horas, que aquests dies es representa a la Sala Beckett de Barcelona, una nova versió de l'obra de José Sánchez Sinisterra, que s'endinsa en una mena de joc metatextual que explota els límits entre la realitat i la ficció. L'obra comença amb una actuació de piano d'una de les protagonistes, la Lorena. Ella ha perdut la visió a causa d'un accident i el seu pare, en Celso, contracta un lector per hores perquè li llegeixi en veu alta textos del repertori literari universal. El lector ha de ser neutral, transparent, però no serà així. Com dèiem, els límits entre la realitat i la ficció es difuminen fins al punt que no se sap qui llegeix a qui, ni tampoc quines intencions amaga cada text. Avui a la caravana ens acompanya ni més ni menys que Mar Ulldemolins, l'actriu que dona vida a la Lorena, el lector por horas. Mar, què tal? Bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Hola, bon dia a vosaltres.
Mar, ara ja porteu uns dies representant aquesta obra a la Sala Beckett. Com està anant?
Una setmana, doncs la veritat és que molt bé, molt bé. Veiem que el boca orella és bo i que agrada, o sigui que què més volem, no? No és fàcil.
A mi m'agrada sempre preguntar com surt el públic després de veure l'obra.
El públic surt, hi ha gent que surt amb moltes preguntes, perquè és una obra enigmàtica, de la qual parlar sobre l'argument és complicat, ja us ho dic, perquè a més cada actor fa el seu recorregut, segons també es contradiuen coses, llavors tu com a espectador doncs has d'anar agafant el camí que tu et sembla que és, no? Llavors es surten amb moltes preguntes, però a la vegada molt contents de veure un text tan bo, jo crec, de sentir també la poètica del text i bé, és una obra en què has de parar molt l'orella i veus com que la gent s'ha desconnectat una mica també d'aquesta cosa que anem tots, no?, avui en dia amb els mòbils i amb les xarxes com molt a tope, i de cop i volta entren en un lloc que jo crec que és important que el teatre també de tant en tant hi porti, no?
Més enllà de l'argument, o si vols entra ja, però ara parlàvem de l'obra com un joc metatextual. Per gent que no s'hagi llegit la sinopsi, que vulgui anar-la a veure, perquè amb els noms i amb el cartell després en parlem, però jo crec que hi ha suficient com per anar a la Sala Beckett i anar a veure una obra com aquesta. Què veurem a la Sala Beckett?
Què veureu a la Sala Beckett? Doncs...
Difícil aquesta.
Sí, és molt, molt complicat, sobretot per això, perquè no puc explicar molt.
O fem al revés, doncs... Mar, mira, si no, com que deies... És que per cadascun de nosaltres el lector por horas és una cosa diferent. Què és per tu el lector por horas?
El lector por horas per mi és... Com a actriu ha sigut un repte molt important. I a més el Carles estava molt, molt obsessionat amb el text. De fet, vam estar un mes i mig fent taula, no? Llavors, per mi, el lector por horas és una manera de dir... molt maca, però a la vegada feta com molt de veritat, no? Llavors aquest és el límit com complicat de fer, de no fer una cosa quotidiana, no? Sinó que sigui teatral i a la vegada tingui molta, molta veritat. I llavors estem en l'inconscient, els actors totalment, o sigui que cada dia ho hem de viure com un present, perquè passen tantes coses que ens hem de sorprendre. I jo crec que l'espectador això també ho percep. Després també hi ha una il·luminació que és preciosa, vull dir, hi ha tot l'empaque que té el muntatge, està molt destinat per explicar, doncs, en aquest cas, la ceguesa de la Lorena. L'escenografia no han volgut donar-li, simplement li han volgut donar un significat.
Té aquell sofà, que veiem...
Sí, hi ha unes butaques i hi ha com tot de vidres pel terra, no? Que també, no? Ja t'està dient que aquí hi ha coses. I després que els personatges tots som clars i tots som foscos, no? Tots ens han passat coses, tots podem justificar coses, però a la vegada també tenim parts fosques de fer mal.
Ara em deies això, com a actriu m'agradava molt, ens hem de sorprendre cada dia i cada dia ha de ser diferent. Com aconsegueixes fer això si cada dia el text és el mateix?
Això és de les coses més difícils pels actors. És molt difícil repetir i estar viu a l'escenari. Té a veure amb deixar-te anar i no intentar assegurar-te res. O sigui, si el dia anterior t'ha funcionat, no intentis repetir el que vas fer el dia anterior, perquè no funcionarà de la mateixa manera, no? I això és la vivència del moment. També es fa escoltant molt els companys. O sigui, tu no pots dir la rèplica igual si ells te l'han dit d'una manera o d'una altra. I això és el que representa estar viu a l'escenari. Jo crec que és de les coses més difícils.
Mm-hmm. Dones vida, ara ens ho deies, a la Lorena, un personatge invident. Com t'ho has fet per preparar-ho?
Doncs mira, el Carles, la veritat és que ens ha tingut molt temps fent taula. Taula vol dir que ens asseiem tots els actors i llegim, tot i que en sabem el text, però llegim amb tots els signes de puntuació, perquè ell estava com amb les pauses, els silencis, tot havia de ser exacte.
La importància del text en una obra com aquesta és cabdal.
És cabdal, i ell ho tenia claríssim, no? Però, clar, vam estar un mes i mig, i jo deia, Carles, però és que jo he de fer de cega, saps? Sí, Carles, és que, a més, em vols fer tocar el piano cega, saps? I jo em veia allà que dic, mare de Déu. I és un procés que no l'havia viscut mai, així sí que havia fet taula, però en tant de temps no, i t'he de dir que he al·lucinat de lo bo que és fer aquest treball.
El coneixies, el text d'abans?
No el coneixia.
Quan el llegeixes per primera vegada, què penses?
Em va encantar, perquè és fosc, és pervers, és emocional, és que ho té tot, i a més amb una riquesa de llenguatge que és tremendo, aquest senyor.
Em quedo amb el que em deies abans i comentàvem abans, per cada persona o per cada intèrpret és diferent aquesta obra. Al principi de l'obra, en Celso, el pare de Lorena, que intenta descriure-la com ella la veu, amb ella, no? Fes-nos 5 cèntims de com és la Lorena.
La Lorena, per mi, clar, és una persona que s'ha fet una cuirassa, no? Això és com gent que li ha passat al llarg de la vida, cada cop s'ha adonat que van patir abús i no se n'havien adonat fins més tard, no? Doncs ella, de cop, a través de les lectures, veu imatges i coses que al quedar-se cega no s'havia com preguntat o no havia volgut entrar per por, perquè l'única persona que li queda amb qui sostenir-se és el seu pare, i que el seu pare és de la manera que és, no? Llavors, tot això ha provocat que les lectures li obren torna a ser ella, no? Al final, més cap al final de l'obra, diu vuelvo a sentir ràbia, dolor, miedo, no? Bueno, això és el que sentim les persones, no? Fins ara estaves totalment... Uh-huh. I necessita una persona que la tregui d'aquí, no? Que jo crec que ella s'agafa i s'obsessiona una mica amb el lector, independentment de com sigui. Jo crec que és la persona que li ha donat més efecte a la vida, per molt que li paguin per llegir-li unes lectures. Llavors, clar, passa per molts llocs, passa per la ràbia, passa per la perversitat, la sexualitat també, o sigui, té una sexualitat doncs marcada per un pare doncs que l'ha tingut allà entre coixins una mica, doncs perquè és cega i ella també té ganes de... I llavors, bueno, és molt visceral, no?
De seguida parlem d'aquest viatge emocional, abans, però... Com es viu el món des del punt de vista d'una persona invident? És a dir, tot plegat t'ha fet com empatitzar molt més del que ja ho estaves?
El món des d'una amiga, una persona que és cega, jo no ho sé, perquè m'imagino que també deu ser diferent si ets de naixement, que si et passa que hi has vist i de cop no hi veus, no? Jo això no ho sabré mai. El que sí que jo me'n vaig anar a la 11, a preguntar tot de coses pràctiques i no tan pràctiques, no? I, per exemple, hi ha una cosa que no, te n'adones, que hi ha molt desconeixement, no? Que potser ens hauríem de preguntar més coses de les necessitats de la gent que es troba en aquesta situació. Perquè, per exemple, jo no sabia que el 80% de la gent té una ceguesa parcial. Es veu que abans la tenien el 80% era total i un 20% parcial, i ara la cosa és a la inversa, no? Llavors em van començar a posar ulleres, vaig començar a veure com... diferents tipus, no? I bueno, és tot amb taques, doncs algú veu al mig i no veu als voltants, un altre és al revés, veus més o menys la figura, depèn de la llum que et toca la cara i veus més o hi veus menys. Uh-huh. I bueno, sí que vaig ser conscient d'això. O la imatge amb què tu et quedes de la persona, no? De l'última persona, quan tu de cop deixes de veure-hi.
És brutal, això, eh?
Clar. Quina imatge tenia, per exemple, en aquest cas, el meu pare, no? Llavors jo em quedo amb aquesta imatge del meu pare, no?
El dia que l'Andreu González va ser qui va anar a veure l'obra del productor d'aquest programa, uh-huh, era el dia de l'estrena, uh-huh, i li va cridar molt l'atenció, de fet m'ho deia l'altre dia, li va cridar molt l'atenció una persona del públic que era invident i anava acompanyada del seu gos Pigall, uh-huh, una imatge que sovint no veiem al teatre, però que passa. El lector per hores es pot entendre només sent escoltada? És una obra precisament que està feta així?
Jo crec que sí, perquè justament el Carles ens deia molt, és una obra radiofònica, no? Mm. És molt important escoltar. I les llums, tot el joc que ha fet de llums, precisament és perquè l'espectador també tingui aquesta sensació. De les coses que més ens ha costat també en el Pere i a mi, és no mirar-nos els ulls, no? Això al principi ens era com complicadíssim, perquè veient la reacció de l'altre, tu també, com a personatge, desenvolupes moltes coses, no? I aquí era... Això ens va costar. Al final ens hem acostumat, però ens ha costat.
En Pere Ponce, en Pep Cruz, amb els quals hi comparteixes escenari, cadascun en els seus papers. Volia parlar una miqueta també del viatge emocional que feu, perquè tots en feu un de diferent. En el teu personatge especialment, trobo, aconsegueix ser un personatge tan pertorbat com pertorbador, no? Això. Acabes molt cansada les funcions?
Molt. I aquesta primera setmana, que de moment hem fet una setmana de funcions amb l'estrena, amb els nervis, ja estàvem molt, molt, molt cansats. És una obra molt cansada, perquè és d'estar molt, molt viu constantment, i perquè estem molta estona en escena, vull dir, sí, és cansat, i vas d'un lloc a l'altre. A més, cada escena has de començar completament d'un lloc diferent, no? Uh-huh. El pare acaba de dir que tu has tingut una depressió, i l'escena següent és l'escena que estàs més feliç i més... no? Llavors, cada lloc comença des d'un lloc diferent, i llavors això cansa molt, clar.
Anem a l'autor de l'obra, que també és un dels grans autors i dramaturgs reconeguts del teatre espanyol, com José Sánchez Sinisterra. És un dels autors, com dèiem, més importants de la dramaturgia espanyola d'avui dia, i és fundador, a més, de la Sala Beckett. Té 83 anys, i per sort encara té moltes coses a dir. De fet, està escrivint un nou text teatral i en té alguna estrena pendent. Com està treballant amb ell?
Doncs molt bé. Nosaltres a ell el vam veure a la primera lectura i ens va dir coses molt interessants del text, com per exemple que no era un text binari, no? Que les coses no és fred, calent, no és, no? I entre altres coses hi ha tres personatges. Mm-hmm. És molt interessant parlar amb aquest senyor, te n'adones que és un pou de sabidoria, que en sap molt, que és un mestre, i em va encantar conèixer els tres, ens va agradar molt conèixer, el va venir també a l'estrena i va quedar molt content, o sigui que molt bé.
Com definiries el teatre de Sinisterra? Ho dic perquè no sé si és un teatre més dens, més misteriós, un teatre que no és fàcil, un teatre que recau molt en la interpretació del propi públic, del que està veient.
Sí, recau molt en la interpretació del propi públic. En aquesta obra, ell crec que estava passant una fase una mica Harold Pinter, i volia com explicar, no? O sigui, Harold Pinter diu, no tens per què saber-ho tot dels personatges, no? Tu a la vida no funciona així. Tu veus de cop una persona en un estat determinat en un lloc, mm-hmm, i després deixes de veure, o no tens per què saber tot el que hi ha al darrere d'aquella persona, no? Simplement veus el resultat d'això. I jo crec que ell s'ha basat una mica en això. En aquest moment ell estava molt, molt enlluernat per Harold Pinter i va voler provar tot aquest món, no? I bé, sí, fa entrar l'espectador, el fa pensar. Sempre li deixa preguntes a l'espectador. No t'ho dona tot mastegat.
Mm-hmm. Deia que només el cartell... ja fa ganes d'anar al teatre. Pere Ponce, Pep Cruz, Mar Ull de Molins, i us heu entès a la perfecció.
Home, sí.
No és la primera vegada que treballo junts.
Però amb el Pere sí, és la primera vegada.
Amb el Pere
sí? Sí, amb el Pere sí, ha sigut fantàstic. A més, molt fàcil, molt, molt, molt humà, el Pere és un encant. I amb el Pep hi havia treballat feia molts, molts anys, però en teatre era la primera vegada que hi treballava. Uh-huh. I també molt bé. Sempre ens to... bueno, sempre que he treballat és pare-filla.
Me deixes entrar-hi?
A on?
Aquí.
Ah, no cal.
No cal,
on vols entrar? Ja m'imagino.
A pare-filla.
A pare-filla. Entra, entra, si vols, va, entra.
Com et va marcar ben el pla, tu?
Com em va marcar ben el pla? Em va marcar molt. Jo era molt jove, havia començat amb el teatre, però de cop quan em va sortir la tele, doncs per mi també era tot un món nou. Tot era nou en aquell moment, ets jove, l'equip que hi havia allà d'actors era fantàstic, la veritat és que ens ho passàvem molt bé, corràvem molt però ens ho passàvem molt bé, i en tinc molt bon record.
Us va costar gestionar tot aquell èxit que va significar Vent del Pla? O a tu personalment?
A mi em va costar gestionar el que de cop la gent em conegués pel carrer. Això la veritat és que m'era com molt estrany, no? A vegades me'n vaig adonar un dia que potser anava com molt
amb visera.
Amb visera així, saps? Mirant a terra, i vaig dir, bueno, però què t'està passant, saps? Tu no has de deixar de mirar endavant. I sí, al principi va ser estrany això.
Gràcies per deixar-me entrar, eh? Seguim parlant de Lector por Horas, que podeu veure a la sala Beckett, una obra on la música també és clau, no?
Sí, el Joan Cerveró ha fet una feina magnífica. Hi ha poques obres de teatre amb què hi hagi un compositor, uh-huh. I es nota molt, perquè la música està feta expressament per aquella funció, no per una altra, per aquella. I això li acaba de donar un empaque. Jo la veritat és que m'ajuda molt també interpretativament la música, sí. Jo crec que els tres, eh?
Us ajuda molt a crear aquesta tensió-distensió a la vegada?
Ens ajuda, per exemple, només amb les transicions, no? Quan vas d'una escena a una altra, et situa en un lloc. La música no es pot dir en paraules, no? El que se sent amb la música o cap on et porta, i clar, per nosaltres és un luxe poder tenir aquesta música tan bonica, tan ben feta, i que expressa tan bé el que vol dir l'obra, i per tant com a personatges ens ajuda tant.
Mm-hmm. Una obra on et veurem a més tocar el piano.
Sí.
Sabíem d'això, no?
Cega. Si sabíem d'això, vosaltres, si sabíeu.
No. Ah. Tu sabies tocar el piano?
Jo, claro, home.
Sí?
Sí. Val. No podria tocar el que toco.
Com, what?
Sí, el piano, jo vaig estudiar molts anys música i piano, i bueno, i aquí fem el joc, també fem... per exemple, toca la suite francesa número 4 de Bach, doncs es toca des d'un lloc burgès una mica, saps? Uh-huh. El que no volia més que semblés pianista, saps? Sinó que fossin les seves emocions del que sent, que el piano fos una mica la mare, i les sensacions que ella té, poder-les comunicar a través del so i del piano. Uh-huh. I en aquest sentit, doncs això, no? Fem doncs, que al principi s'equivoca perquè busca les tecles, no? O sigui, hem fet com tot un joc amb el piano, i la manera de tocar també és diferent en cada moment segons el que sent. Vull dir que és un joc que és... Va, ens funciona, ens va molt bé també a nosaltres.
Si tornem al text de l'obra, també veurem, com dèiem abans, un text importantíssim on es barreja la ficció amb la realitat, on no saps ben bé si cada personatge acaba de llegir o li està dient alguna cosa sobre alguna cosa amagada sota aquell text. La manera com llegim, ara ens dona pistes de com som o del que amaguem?
La manera com llegim... El tema és que quan llegim una novel·la, llegim en veu baixa,
que,
no?
Que,
no, no?
Cap endins, normalment.
Clar,
eh?
Llegim cap endins, no? El curiós d'això és que és més com un audiollibre, no? Mm. No expressis les emocions quan fes-ho totalment neutral, no? Fa tota la classe aquella, no? El Pep Cruz a la primera escena, en el Pere, de com s'ha de llegir, no? Un text. Però nosaltres, en realitat, tenim una imaginació que és impossible de descriure, no? Quan llegim una novel·la, del que ens transmet i les sensacions que ens transmet i les imatges i el que ens arribem a crear. Jo crec que amb això, llavors sí, cada text cadascú agafa per un lloc diferent, clar, segons les seves experiències del personatge.
Mm-hmm. A l'obra també hi apareix el tema del plagi, una reflexió molt, molt sincera, que és que totes les obres ja estan creades i les creem en base al que està fet.
Mm.
Creus que això és així? I això passa ja en teatre?
Jo crec que la creativitat sempre és així, no? Perquè tens la sensació que però no perquè tu hagis llegit i copies. A vegades tens una idea, la fas. Jo me'n recordo un cop que vaig tenir una idea per una obra de teatre i de cop vaig veure una pel·lícula que anava del mateix, no? O sigui, que no té per què ser copiat, però sí que inconscientment ens anem nodrint de moltes coses que hem llegit, que hem vist, i acaba sortint, doncs, jo crec, la teva personalitat, no? Mm-hmm. Jo crec que és important nodrir-se de coses.
El Lector por Horas, que representa la sala Beckett fins al proper 29 d'octubre, fareu gira?
Doncs anirem a València. Després d'aquí anem a València, després anem a Madrid.
Val, perquè ja, deixa'm explicar això, hi ha coproducció, no m'ho explicaràs tu, però hi ha coproducció amb Madrid i a València.
Sí, amb Teatre L'Abadia.
Sí.
I en València em sembla que també, això ja no t'ho sé dir segur, però crec que també.
Sí, diria que són tres.
Sí, no? Són tres. A la Beckett, sí. A València anem al Rialto. Mm. Hi ha un mes, espera't. Jo m'ho deia en un altre teatre, ara no me'n recordo. Bueno, anem allà i després anem a Madrid.
Ara ho direm, on serà. Ah, per cert, quan aneu a Madrid, clar, amb aquesta no, però quan aneu a Madrid i hi ha canvi idiomàtic,
sí,
us costa aquest canvi idiomàtic?
Clar.
Sent el mateix paper?
Sí, és diferent. Sempre has de fer un esforç perquè canvia la manera de dir, canvia molt, no? I a vegades tens la sensació que t'estàs perdent coses que tenies del català. Uh-huh. Si ho comencessis en castellà et passaria el mateix si el passessis al català, eh? Uh-huh. És una qüestió de que tu has creat a partir d'aquell idioma, no? Que per uns serà més fàcil el català, per altres serà més fàcil el castellà, i com que has creat en el meu cas és el català, no? Llavors, transmetre-ho en castellà, saps que has de canviar moltes coses, i jo crec que és més la por a perdre coses. En aquest cas no tenim aquest tema perquè l'obra és en castellà.
Sí que m'agradaria, però, parlar de teatre, no sé si en català, però del teatre que es fa a Catalunya. Quina és la salut del teatre català?
Jo crec que és bona. Jo veig ara moltes coses en cartellera que ara no puc anar-ho a veure, però que em vindria molt de gust anar a veure, i crec que és bona. En un moment determinat sí que s'ha passat molt, s'ha posat molt de moda, no?, a fer teatre com documental i, no?
I autoficció, no?
I això, autoficció, no? S'ha posat com molt de moda tot aquest. I també està bé, jo sempre crec que la cartellera està bé que hi hagi una mica de tot, no? Uh-huh. Que puguis veure el Senglar amb el Joan Carreras i de cop i volta puguis, que és increïble, uh-huh, no? I puguis veure
fa 3 setmanes.
Clar, i puguis veure una calòrica i puguis veure altres. Jo crec que està bé la diversitat, no? Igual que més important també que hi hagi teatre més comercial, vull dir que cada espectador tenen uns gustos i la gent, doncs, s'ho va fent al llarg d'anar al teatre, es va fent el seu propi gust.
Clar, això és la salut del teatre català, que em deies, sí, té una bona cartellera, té un planter que està a tope, les propostes són moltíssimes i totes de bona qualitat,
sí,
però la societat cuidem prou de la nostra pròpia cultura? Cuidem prou del nostre propi teatre?
Se cuidem prou...
Venim d'uns números històrics, eh? L'any passat els teatres van omplir com no havien omplert mai.
Ja. Yeah.
Dit això, es segueix dient que falta gent als teatres.
Sí, bueno, és que també aquí hi ha, per exemple, el musical omple molt, el Mago Pop omple molt. Vull dir que si traiem tots aquests hauríem de veure quin percentatge ens queda pel teatre de text, no? Que em sembla que la trena va anar molt bé, no? Tinc entès. Però bueno, hauríem de mirar també, sense això, com està el teatre de text en aquests moments. Ho cuidem o no ho cuidem? Jo tinc la sensació que jo, per exemple, he de pagar per tot i que la gent li fa cosa pagar a vegades, no? pel teatre, i això sí que és una cosa que dius, ai, no? No, molta gent no, diu, no, jo vull pagar, que, bueno, sempre han de pagar, però que vull dir que ho tenen molt a la mà, però jo crec que és important el que fem, i clar, com que no és important a nivell de salut i de... doncs se li dona potser menys valor, no ho sé.
Si et pregunto per altres projectes, què em pots explicar?
Per altres projectes et puc explicar el Macbeth el lliure.
Uau.
Pau Carrió.
Uau.
Sí. Amb el Julio Manrique i la Laia Maru.
No fa gaire.
Això arriba a febrer s'estrena. Sí, a febrer s'estrena.
Val. Això és el que té pendent a Marull de Molins, Macbeth, el febrer. Estàvem parlant de teatre català. Abans t'ho preguntava fora de micròfon, però t'ho vull preguntar també, perquè vull que en siguem tots conscients, perquè a mi és una cosa que em molesta molt quan vaig al teatre, i quan dic molt és molt. Com portes tema mòbils, carmelets, tos?
És que jo tinc la sensació que no ho solucionarem mai, perquè és que
Em vull parlar per intentar-ho solucionar, perquè sí que és veritat que es diu sempre... és evident que quan algú té tos, mira, no s'hi pot fer res, però aquells atacs de tos bestials, aquells mòbils, aquells carmelets, sempre dieu que us fa sortir a l'obra, us ara em surt la paraula,
No ajuda, no ajuda gens.
Exacte,
no,
us
perquè
despista.
Nosaltres hem d'estar en una concentració llarga.
Que us despisti, què vol dir? Què és el que et passa a tu quan sona un mòbil a l'obra?
Doncs que nosaltres tenim un recorregut interior i a vegades te'l xafen i t'has de tornar a connectar amb una cosa que tu ja estaves connectat i que t'era molt més fàcil el camí, no? I de cop i volta et despista. Després també, jo crec que la gent s'han de donar idees, no? Per exemple, doncs, en comptes d'un carmelet, unes joanoles a la butxaca, que no fan soroll, no? Jo crec que hauríem d'anar a fer una mica d'això, d'invents. També miren molt el mòbil, a vegades, l'hora, i veus el pantallazo allà, sí, o miren si tenen un missatge, i de cop veus una llum, que també despista.
Heavy. Normalment acabem aquestes entrevistes amb una cançó que ens demaneu. En el cas de Marull de Molins és aquesta. Oh, sorpresa.
Molt. Què és això? Aquesta és la que toco l'obra. Sí. És la suite número 4 de... suite francesa número 4 de Bach, sí.
Coneixies d'abans, eh?
Però... Sí, de quan ho havia estudiat. Uh-huh. Sí, com que sí, és una que molts salts no té, i sent cega, doncs m'era més fàcil fer-ho amb els ulls tancats, com si diguéssim. Jo ho estudiava a casa amb els ulls tancats.
Brutal. Marull de Molins, actriu de l'obra Lector por Hores, que representa, aneu-la a veure, de veritat, a la Sala B, aquest fins al 29 d'octubre, després a Madrid i a València. Moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui a la caravana, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.